Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 25 de febrer de 2013. El Senyor em crida a pujar a la muntanya, a dedicar-me encara més a la pregària i a la meditació. Amb aquestes paraules, el Papa explicava ahir en l'últim Àngelus públic, abans de la renúncia, que l'Evangeli de la Transfiguració, que es llegia ahir, diumenge segon de Quaresma, anava adreçat especialment a ell. En una plaça de Sant Pere plena de gom a gom, Benet XVI va assegurar que a partir de dijous vinent al vespre continuarà servint l'Església, però d'una altra manera. Va ser molt emocionant la humanitat que mostrava el pontífex en rebre les massives mostres d'afecte de centenars de milers de persones que van desbordar el Vaticà, amb moltes pancartes que deien, sobretot, «Gràcies, pare». El Sant Pare ens està demostrant amb la normalitat d'aquests dies, en què ja es coneix la seva renúncia, avui fa tot just dues setmanes, que sap interpretar la voluntat de Déu expressada en els signes dels temps, en les realitats de la vida. I ara, en uns temps en què el moviment és important, ell no té salut i no té forces, com ha reiterat també aquests dies. Ara l'Església necessita un nou papa i, malgrat les informacions falses o inversemblants que han sortit aquests dies, trobarà el més adequat, més enllà de les preferències personals que sempre tenen els creients per uns o per altres. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Xavi Aguilar i el Toni Huguet a les vies de so, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció, el Gerard Carrión i el Gerard Campos també a la redacció i, com dèiem, el Xavi Aguilar i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem, com cada dia, en aquesta setmana tan especial, la setmana de la renúncia de Benet XVI, resumint l'actualitat de les últimes hores. La plaça de Sant Pere del Vaticà es va omplir de gom a gom ahir al migdia per assistir a l'últim Àngelus públic del Papa Benet XVI abans de la renúncia al pontificat aquest dijous a les 8 del vespre. En aquesta última benedicció multitudinària, el pontífex va explicar que no abandona l'Església, sinó que es retira perquè Déu l'ha cridat a la pregària i a la meditació. En definitiva, es retira a fer unes tasques més adequades, segons va dir a la seva edat i a les seves forces. Però en qualsevol cas, com cada diumenge al migdia, Benet XVI va pregar des de la finestra del Palau Apostòlic per beneir després als congregats. Això sí, l'excepcionalitat d'aquesta convocatòria va fer que s'apleguessin al Vaticà prop de 200.000 fidels, tants que no hi cabien i es van haver de repartir per la via de la Conciliazione i altres carrers propers al Vaticà mateix. Visiblement emocionat, Benet XVI va comentar el passatge de l'Evangeli de Lluc sobre la transfiguració de Jesús i va assegurar que, com el mateix Crist, ell també se sent cridat a pujar a la muntanya per pregar. En la salutació en castellà, el Papa Ratzinger va destacar que arriba una nova etapa ara en la seva vida després que l'edat i la salut han provocat aquesta renúncia.
Jesús nos dice el Evangelio de hoy, subió al monte a orar, entonces transfiguró, se llenó de luz y de gloria, manifestaba así quién era él verdaderamente, su íntima relación con Dios Padre. En el camino cuaresmal, la transfiguración es una muestra esperanzadora del destino final al que lleva el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y también un signo de la luz que nos inunda y transforma cuando rezamos con su corazón sincero. Que la Santísima Virgen María nos siga llevando de su mano hacia su divino Hijo. Muchas gracias, feliz domingo a todos.
Benet XVI, que d'aquí dos mesos complirà 86 anys, va agrair als devots les mostres d'afecte i també les pregàries que li dediquen. El compte enrere per la retirada enfila ja la recta final. Al pontífex encara li queden 4 dies de feina i 2 audiències més abans que no faci efectiva la renúncia i s'obri el procés per ocupar la seva vacant i escollir un nou pontífex amb el conclave.
I ahir, des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va fer una crida a tots els presents i als que escoltaven la missa per Ràdio Estel i Ràdio Principat, que la va donar en directe, a pregar pel papa Benet XVI i pel futur pontífex. I va recordar que demà viatjarà a Roma per participar en les congregacions de cardenals prèvies al conclave i després a l'elecció del nou pontífex. Gairebé 3.000 persones es van reunir a la Basílica d'Antoni Gaudí en una missa per a catequistes i per a famílies, però on la renúncia del Sant Pare va ser molt present també. I ara, quan passen 5 minuts de les 8, canviem de qüestió. El Congrés Mundial de Telefonia Mòbil arrenca avui a Barcelona amb més espai i més visitants que mai. Una gran majoria de la societat catalana ja no concep la seva vida aquí i a tot el món, evidentment, sense l'extensió per excel·lència dels braços, que són els telèfons intel·ligents. Aquests han posat a l'abast de la nostra mà un món sencer de possibilitats i aquesta setmana convertiran Barcelona i el recinte de Fira de Barcelona a l'Hospitalet en la capital mundial del mòbil.
El Congrés Mundial de Mòbils, un fòrum des del qual les grans empreses del sector presentaran les seves novetats, és segurament un dels sectors més pròspers de la indústria de la tecnologia i amb un potencial molt prometedor. Un exemple d'aquest interès creixent és el trasllat al Congrés del recinte de Montjuïc a la Gran Via, amb què s'ha guanyat espai més de 20.000 metres quadrats i també visitants. Aquest any se n'esperen uns 70.000, una xifra de rècord. Des de la primera edició, l'any 2006, el nombre d'assistents s'ha multiplicat per 4 i els últims 5 anys els expositors s'han duplicat. Aquest any seran 1.500. La ciutat de Barcelona també espera amb candeletes aquesta cita, que l'any passat va tenir un impacte de 300 milions d'euros en l'economia local. L'ocupació hotelera frega el 100% i restaurants, bars i taxistes ja es freguen les mans.
Altres notícies de casa nostra, l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, va explicar ahir que Xavier Martorell, que és el president de la secció local de Convergència, posarà el seu càrrec a la disposició de la militància dins una assemblea que se celebrarà demà a la localitat vallesana.
Xavier Martorell, que com dèiem és el president de la secció local de Convergència, ho ha afirmat a l'alcaldessa després que ella mateixa li va exigir aquest pas. D'aquesta manera, Conesa espera que Martorell porti la proposta a l'assemblea de militants que s'ha de celebrar demà dimarts, perquè sigui aquesta qui es pronunciï sobre la continuïtat del també director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat al capdavant dels convergents locals.
En una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, d'altra banda, el portaveu de Convergència i Unió al Parlament, Jordi Turull, destacava que Martorell prendrà la decisió de manera conjunta amb la direcció a partir d'avui, com a molt tard. Turull destaca, però, que s'està centrant l'atenció en qüestions de vigilància de la seguretat d'un local i no en temes molt greus, com ara espiar tercers. I en aquest segon cas, que és absolutament greu, no hi ha cap informació referida a Martorell. I d'altra banda, seguim parlant de presumptes escoltes, perquè la secció local de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular a Valls, ha reconegut haver encarregat a l'agència de detectius Método 3 que investigués el pare de l'alcalde del municipi, Albert Batet i Gavarró. L'alcalde de Valls, de Convergència i Unió, és precisament Albert Batet i Canadell.
La CUP local del municipi va demanar l'any 2010 a la mateixa empresa que ara acapara els titulars d'actualitat pel que fa als casos d'espionatge polítics que investigués, com dèiem, el seu pare. La CUP del municipi de l'Alt Camp, però ha assegurat que l'informe que es va encarregar i que la CUP ha penjat a internet tenia l'objectiu de recopilar dades que podrien afectar el procés de revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 39 anys i veí de Sant Boi de Llobregat com a presumpte autor del robatori en força d'un pis de Cornellà perpetrat el 30 de gener.
Aquest detingut acumula 90 antecedents policials i va ingressar a la presó després de passar a disposició judicial. El detingut va ser sorprès a l'interior de l'habitatge on estava robant per un dels seus residents, que va intentar retenir-lo. Finalment, el lladre va poder fugir i els Mossos van poder-lo identificar després gràcies a les investigacions i el reconeixement fotogràfic fet per la víctima.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dilluns. Us expliquem que l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, compareix aquest migdia davant el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, com a imputat en el cas Gürtel per indicis de suborn, blanqueig de capital i delicte contra la hisenda pública.
Es preveu molta expectació a la seu de l'Audiència per veure un Bárcenas que, des que va fer públic, havia arribat a tenir 22 milions d'euros a Suïssa, ha fet poquíssimes declaracions. Durant la compareixença, que començarà pels vols de la una, Ruz tindrà a les seves mans els informes que va demanar la policia i també l'agència tributària sobre els comptes a Suïssa i en altres països com els Estats Units. L'extresorer popular haurà de respondre sobre l'origen d'aquests diners, ja que eren mentides, segons l'informe policial, les seves explicacions que provenien de la compravenda d'art i de negocis immobiliaris. Entre les acusacions populars contra Bárcenas hi ha el PSOE. Els socialistes tenen previst demanar al jutge que li retiri el passaport. Recordem que Bárcenas ja va comparèixer fa 3 setmanes davant el fiscal anticorrupció per respondre sobre els suposats pagaments de sobresous en diner negre als càrrecs del PP i va negar que s'haguessin produït.
Ahir es va fer una marxa de motos en defensa de la sanitat pública a Madrid i es va acabar amb la lectura d'un manifest en què els participants van rebutjar la intenció del govern autonòmic de privatitzar 6 hospitals i 30 de centres de salut.
Aquesta vegada els manifestants van sortir dels diferents hospitals amb moto i després de recórrer diversos carrers van confluir a l'estadi Santiago Bernabéu. Acusen el govern d'abandonar la sanitat en mans de l'especulació i els interessos econòmics. Des que el novembre es va fer públic el pla de privatització, s'han succeït les vagues del personal sanitari i les diferents protestes.
I el jutjat número 3 penal d'Alcalá de Henares a Madrid ha condemnat a 4 mesos de presó un home per haver matat a bastonades i a cops contra la paret diversos cadells de gos nounats, segons una pionera sentència del mes de gener passat. A més, li ha imposat el pagament de les costes del procés, dels costos del procés, incloent-hi les de l'acusació particular. Minuts i serà 9:15. La vida de Pi ha estat la gran triomfadora de la nit dels Oscars que s'ha fet aquesta matinada a Los Angeles. La cinta del director taiwanès Ang Lee s'ha endut 4 estatuetes de les 11 a les quals estava nominada, entre elles la de millor director.
I de la seva banda, Argo de Ben Affleck ha guanyat l'Oscar a la millor pel·lícula i ha sumat fins a 3 Oscars. La gran derrotada ha estat Lincoln, dirigida pel director nord-americà, que només s'ha endut 1 de les 12 estatuetes a què estava nominada. L'Oscar al millor actor i actriu ha estat per Daniel Day-Lewis, per Lincoln, i Jennifer Lawrence, per El lado bueno de las cosas, respectivament. Pel que fa al millor guió original i millor guió adaptat, ha estat per Quentin Tarantino, amb Django Desencadenado, i per Ben Affleck, com dèiem, per Argo. En Hathaway s'ha emportat també el premi a la millor actriu de repartiment per Los Miserables. El millor actor de repartiment ha estat per Christoph Waltz, per la seva interpretació a Django Desencadenado. Amor, de Michael Haneke, s'emporta l'estatueta a la millor cinta estrangera i la millor cançó original ha estat per Skyfall, interpretada per Adele.
Els italians, d'altra banda, estan cridats a escollir entre ahir diumenge i avui dilluns 9 primer ministre per substituir Mario Monti i continuar portant les regnes del govern del país. S'elegeixen també les cambres legislatives.
El mal temps d'ahir, que va provocar alguns inconvenients, sobretot en localitats petites, és un dels factors que fa que s'esgrimeixi a l'hora de valorar les primeres dades de participació. Ahir a les 7 de la tarda ja se situaven en el 46,8%, més de 2,4 punts per sota que en l'última contesa electoral, l'any 2000. Són uns comicis marcats per la incertesa i per moltes incògnites sobre el futur d'Itàlia. La prova és que el 30% dels votants es declarava indecis a les enquestes. Els més de 50 milions d'italians estan cridats a votar, tenen temps fins dilluns, fins avui al migdia, per fer-ho.
El resultat d'aquestes eleccions italianes també s'espera amb atenció a Brussel·les i a Berlín, on els dirigents polítics d'Europa i d'Alemanya estan pendents d'un possible pacte entre el líder de centre-esquerra, Pierluigi Bersani, i Mario Monti, que contrarresti l'auge de Berlusconi i de l'antipolítica del fenomen de Beppe Grillo. I la mort d'un pres palestí a la presó de Seguido i la vaga de fam de 4 mesos més han encès els enfrontaments entre palestins i soldats israelians.
El balanç dels enfrontaments durant el cap de setmana ha assolit diverses desenes de ferits palestins i alguns soldats israelians. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha enviat mitjançant el seu emissari Isaac Moljo un missatge clar al lideratge palestí i ha afirmat que s'han de prendre les mesures necessàries per calmar la situació sobre el terreny. Netanyahu també ha ordenat la transferència a l'Associació Nacional Palestina dels 100 milions de dòlars bloquejats i corresponent als impostos palestins del mes de gener.
I Raúl Castro, de 81 anys, ha estat ratificat aquest cap de setmana com a president de Cuba per les cambres legislatives per un segon mandat de 5 anys i ha confirmat, de fet, que té intenció de retirar-se quan acabi aquest mandat, l'any 2018.
L'Assemblea Nacional ha reelegit Castro per presidir el Consell d'Estat i de Ministres mitjançant vot directe i secret, segons un informe de l'agència estatal Prensa Latina. La seva confirmació era previsible, tot i que el mateix dirigent cubà va fer aquesta setmana unes declaracions desconcertants en què, en tota broma, va especular amb la possibilitat de renunciar a la reelecció donada la seva data avançada també i va emplaçar els periodistes a esperar el seu discurs.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Barça i Madrid ja s'han entrenat de cara al clàssic de demà corresponent a la tornada de les semifinals de la Copa del Rei.
Serà el Camp Nou, com dèiem, a la tornada de les semifinals, un duel on els blancs necessiten marcar després de l'empat a un a l'anada al Bernabéu. Per aquest duel, Mourinho podrà recuperar dues peces bàsiques en els seus esquemes i que no van poder jugar Riazor per diversos problemes físics. Xavi Alonso, que arrossega molèsties al pubis, i Benzema, que també estava tocat, s'han entrenat també doncs, ja amb normalitat amb la resta del grup i estaran a disposició del tècnic portuguès de cara aquest partit de demà contra el Barça. D'altra banda, us expliquem també en clau blaugrana que el president del Barça, Sandro Rosell, ha declarat en una entrevista feta durant la seva visita a Israel que no descarta fitxar el brasiler Neymar.
Després que el Barça i el Madrid guanyessin els seus partits dissabte, remuntant resultats adversos, ahir l'Espanyol va perdre per la mínima davant l'Atlètic de Madrid, al Calderón, per 1-0, i va veure com s'estroncava la seva bona ratxa de resultats.
Per tant, l'Atlètic de Madrid es manté inexpugnable en el seu camp i ja suma 14 partits de Lliga consecutius guanyats a casa. No li va ser fàcil contra l'Espanyol, que encadenava, recordem, 6 partits consecutius sumant i que arriba ple de confiança. 4 dies després de superar el Barça en els vuitens de final de la Lliga de Campions, també, d'altra banda, us expliquem que el Milan ha estat a punt de posar en problemes el seu rival ciutadà en empatar a només un gol contra l'Inter.
Parlem ara novament de la Lliga Espanyola per recordar els principals resultats. Atlètic de Bilbao 1, Real Societat 3, Mallorca 1, Getafe 3, Saragossa 2, València 2, Deportivo 1, Real Madrid 2, Barça 2, Sevilla 1, Rayo 1, Valladolid 2, Celta 2, Granada 1, Atlètic de Madrid 1, Espanyol 0, com hem comentat ja, i Betis 3, Màlaga 0. Avui es juga l'últim partit llevant Osasuna. I parlem de bàsquet. El Joventut va aconseguir remuntar a Manresa i va fer estèrils els 34 punts de Troy de Braies. Els badalonins es van imposar al Nou Congost per 88-92.
I acabem explicant-vos que el Barça a l'Esport s'ha proclamat campió de la Copa d'Espanya de futbol sala per tercer any consecutiu. El conjunt blaugrana ha derrotat el Pozo Murcia per 4-2 en la final disputada ahir al Cala d'Henares i s'ha pres la revenja de la derrota a la Supercopa d'Espanya.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Passen 3 minuts d'un quart de 9. Principals titulars de portada a la premsa. El periòdico Oportunitat d'Or, referint-se al Congrés de Telefonia Mòbil que avui comença a Barcelona. La Vanguardia a Europa, amb l'ai al cor per les eleccions d'Itàlia. El Punt Avui obre amb una entrevista al conseller de Salut i destaca aquesta frase de Boi Ruiz. No hi ha cap agenda oculta per privatitzar la salut pública. Diari Ara titula Les 5 vies de Mas per a la consulta. I publica gran una fotografia de Benet XVI davant de les multituds a la plaça de Sant Pere del Vaticà i en l'últim Àngelus com a pontífex. El País, la Fiscalia, planeja demanar la retirada del passaport a Luis Bárcenas. El Mundo segueix amb les declaracions de l'amiga del rei Joan Carles, Corina, i destaca aquesta vegada una altra frase. A diferència d'ahir, si algú vol utilitzar-me contra la família reial, que no compti amb mi, diu aquesta frase. L'ABC titula sobre el papa, amb una frase pronunciada ahir per Benet XVI a la plaça de Sant Pere, el senyor en crida a dedicar-me encara més a la pregària. I La Razón titula Arenas, Rato i Mayor Oreja inicien les accions legals per les fotocòpies, referint-se a derivacions del cas Bárcenas. Fet aquest resum, de seguida als serveis i després entrevistem a la portaveu de Comissions Obreres a Catalunya, Dolors Llobet, que ens valorarà el Congrés Confederal d'aquest sindicat que ha reelegit com a secretari general Ignacio Fernández Toxo.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Ara fins al 27 de febrer trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Pernil ibèric d'engreix de Jabugo, Extremadura o Salamanca per només 89 euros la peça, de 7,5 a 8,5 quilos.
A més, a Hipercor trobaràs un 20% de bonificació addicional en centenars de productes. Hipercor, preu i per millor.
Preus vàlids només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Minuts i mig. Passen 6 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'aturades habituals. En aquesta xarxa viària estem en plena hora punta, hi ha retencions, però com dèiem, les que toquen a aquesta hora del matí, per exemple, l'autovia A2, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant Sant Joan d'Espí i Cornellà, també hi ha aturades de forma intermitent a la B23 entre Sant Feliu i l'Avinguda Diagonal. A l'extrem nord queden aturades ja puntuals a la Pota Nord, a la B20, per enllaçar amb les rondes. C58 molt lenta entre Montcada i Ripollet, sortint de Barcelona, també a Sabadell, baixant cap a la Ciutat Comtal. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. En 7 matí de dilluns, en 7 setmana, en situació tranquil·la. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències o afectacions. Així ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? La predicció per avui ens fa parlar de domini del cel mig o molt ennublat de núvols alts i mitjans, sempre més trencats a la zona del Pirineu i més compactes a partir del Prepirineu cap al sud, però una ullada de sol anirem veient. No obstant això, tots aquests núvols, abundants i compactes al centre del dia, faran que les temperatures màximes avui quedin curtes, per tant l'ambient fred no només serà ara al matí, sinó que també serà durant el centre del dia. L'excepció serà el vessant nord del Pirineu, zones altes del Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça, on allà estaran nublat tota la jornada i amb nevades febles i intermitents que no deixaran doncs, de nevar en tot aquest dia, i per això mantenim un avís de nevades a la zona del vessant nord del Pirineu. A la resta de Catalunya, els núvols alts i mitjans no portaran precipitacions. Tot i així, creixeran nuvolades a partir de migdia a l'interior del quadrant nord-est, al litoral i per litoral central, que aquestes nuvolades descarregaran algun ruixat d'intensitat entre feble i moderada en cota de neu cap als 200-300 metres, però esporàdicament la neu arribarà fins a la mateixa línia de la costa i també algun d'aquests ruixats anirà acompanyat amb neu granulada i no descartem algun gra de calamarsa. Aquestes precipitacions primer començarien per l'interior del quadrant nord-est i el litoral i per litoral central, però de cara al vespre nit també es desplaçaran cap al sud i podran arribar a altres punts, en aquest cas del litoral tarragoní. De cara a demà continuem parlant encara de possibilitat de ruixats, sobretot al quadrant nord-est, litoral i per litoral central, i haurem d'anar concretant la seva extensió. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Comissions Obreres ha celebrat aquest cap de setmana, concretament entre dijous i dissabte, el seu Congrés Confederal, un congrés on ha estat reelegit amb un 85% dels vots a favor, dissabte concretament, Ignacio Fernández Toxo com a secretari general. Toxo va clausurar el Congrés amb un discurs en què es va adreçar a la ministra d'Ocupació, Fàtima Báñez, present en aquells moments com a convidada a la cloenda. El líder sindical, entre xiulets d'algunes persones que assistien al Congrés, va reclamar a la ministra que se centri en la creació de llocs de treball i no en els emprenedors. Avui parlem d'aquest Congrés amb la portaveu de Comissions Obreres a Catalunya, Dolors Llobet. Senyora Dolors Llobet, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina valoració fa del que ha estat aquest Congrés Confederal del Sindicat Comissions Obreres?
Nosaltres pensem que ha sigut un congrés que ens ha servit per actualitzar les nostres propostes, constatar doncs, que el moment és complicat i que, per tant, es necessita doncs, un sindicat que refermin els seus postulats, però que també s'adecui en els nous temps en pel que fa doncs, a la situació de l'ocupació, la situació de les condicions laborals, com també doncs, per tenir cada vegada doncs, un sindicat més al servei dels llocs de treball i de les persones, i per tant en aquest sentit també doncs, adequar les nostres estructures, els nostres òrgans de direcció en aquests nous reptes. En aquest sentit doncs, pensem que és important el que hi ha hagut una reducció significativa, doncs, per exemple, de la nostra Comissió Executiva Confederal, que ha passat de 42 persones a 14, la meitat d'elles persones noves, renovades, més joves, que també doncs, ens han de servir doncs, per apropar-nos molt més en els llocs de treball, perquè el moment és molt complicat i tenim molta feina, necessitem molts braços realment al costat de la gent treballadora.
Sí, perquè de vegades, últimament, sobretot, i aquests últims anys especialment, es parla molt dels sindicats, especialment dels majoritaris multisectorials, per exemple, per la seva baixa afiliació entre els treballadors espanyols i també pel fet que hi hagi persones alliberades. Quan vostès senten aquestes crítiques, quina resposta donen com un dels dos sindicats majoritaris?
Nosaltres pensem que són crítiques interessades. En aquests moments, i això ho reconeix en molts àmbits del nostre país, els sindicats estem posant, diríem, el mur de contenció del retrocés que està patint doncs, els drets laborals i els drets socials en aquest país. Per tant, doncs, és lògic que des dels poders econòmics, des dels que volen destruir aquest estat del benestar, doncs es posi molt al foco en deslegitimar el que és la força, la representació actual dels treballadors i les treballadores. Quan es diu i es parla en termes de representativitat, només recordar que els sindicats en aquest país són els únics que refrenden cada 4 anys en el món laboral, entenent, doncs la seva representativitat. En aquest sentit, doncs nosaltres continuem sent el primer sindicat de Catalunya i representant amb el 80% i escaig de treballadors i treballadores d'aquest país. Per tant, aquesta és una dada que no poden donar, per exemple, les organitzacions empresarials, que no tenen cap manera de medir quina és la seva representativitat, més que moltes vegades a través dels lobbies de poder que ells mateixos representen. Ah. I d'altra banda, també recordar que quan es parla d'afiliació, nosaltres a nivell estatal tenim un milió proper a 1.200.000 persones afiliades en aquest país, per tant és una organització, diríem, nosaltres pensem que important en termes de representativitat, però a més recordar que el model sindical en aquest país no és el mateix que el model sindical del nord d'Europa. Quan les funcions dels sindicats en aquest país, quan es va fer la Constitució, doncs se li va donar una funció de representativitat del conjunt dels treballadors, de negociar en nom de tots els treballadors i no solament els afiliats, i per tant aquesta és una realitat que a l'hora de plantejar doncs quina representativitat, quin model sindical o quina legitimitat tenen aquestes organitzacions, doncs s'ha de tenir en compte.
Moltíssimes gràcies, Dolors Llobet, portaveu del sindicat Comissions Obreres a Catalunya. Esperem que aquesta renovació, encara que ha estat reelegit Fernández Toxo com a secretari general, però amb la reducció de la comissió executiva i també un nou impuls, vaja, tot el que és la feina per defensar els drets dels treballadors continuï endavant des del vostre sindicat i des dels altres. Molt bon dia i fins una altra.
Adéu, bon dia, gràcies.
Adéu-siau. Són ara 8:45, de seguida comencem la tertúlia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Saludem els que formen part avui de la taula de la tertúlia. Tenim amb nosaltres el doctor en oftalmologia i cirurgia Joan Carles Reiteri. Hola, bon dia, senyor Reiteri.
Hola, bon dia.
També és amb nosaltres el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, expert en polítiques socials. Bon dia, senyor Sabater.
Molt bon dia.
I des de Ràdio Principat, des de l'estudi de la Seu d'Urgell, avui ens acompanya l'economista Josep Maria Grau. Bon dia, senyor Grau.
Molt bon dia a tothom.
Bé, la renúncia de Benet XVI va viure ahir un penúltim moment molt important, amb més de 200.000 persones, com a mínim, segons fonts oficials, a la plaça de Sant Pere del Vaticà i als voltants, perquè no hi cabien tots. El Sant Pare va dir que se sent cridat per Déu a fer aquesta retirada i així servir novament l'Església. Potser molts podem pensar, no cal que Benet XVI ens aclareixi que no abandona l'Església, però malgrat tot ho va dir, que ell no deixa l'Església sola, sinó que simplement ha decidit renunciar. No sé si de la renúncia algú de vostès encara no havia tingut ocasió de parlar o de comentar la notícia.
No, jo referiré tot el que s'ha anat dient des dels àmbits eclesials, no?, que s'ha valorat com molt positivament, que és una senyal, un signe de lucidesa i també un signe de fe, a mi em sembla. I, per tant, totes les altres especulacions que altres premses fan estan en el marc d'una lectura segurament distanciada del que és la realitat d'aquest Sant Pare. I, per tant, a mi em sembla que aquesta setmana que queda, aquests 4 dies que queden, i ahir com a especial, doncs seran també carregats de simbologia, no? I res més, no crec que s'hagi de dir massa més.
Van ser moments emotius, potser els deia, els més emotius a nivell popular, perquè aquesta setmana hi haurà una reunió amb cardenals, hi haurà el comiat formal, però ahir va ser potser el dia dels agraïments.
Sí, jo crec que efectivament els temps han canviat, i així com Joan Pau II ens va donar un exemple de com amb la malaltia i amb la vellesa també es pot servir a l'Església, i va ser un referent i una ensenyança per tots, els temps són diferents, i ara el Sant Pare veu que per portar l'Església endavant, com ha de ser portada, doncs el seu servei serà molt més útil en un segon pla, no? Sí. Jo crec que aquestes decisions doncs fan gran a l'Església, com no pot ser d'una altra manera, sí, i fan que tots ens posem una miqueta les piles per ser pues per ser fidels a les nostres creences, no?
Més comentaris, senyor Grau?
Sí, a banda que efectivament estic d'acord amb el que s'ha dit, jo potser ressaltaria un parell de coses. És a dir, a nivell personal, jo penso, potser puc manifestar de que quan el Sant Pare va entrar, doncs que venia precedit potser d'una fama de molt tradicionalista, sorprès molt agradablement de que actualment doncs hagi fet aquesta decisió tan important, que d'alguna manera doncs efectivament doné a entendre la com a mínim les ganes de renovació de l'Església en aquest aspecte.
És una decisió ben moderna, oi?
Sí, i jo crec que molt positiva, que diu també de la claretat intel·lectual del Sant Pare. A banda d'això, jo potser destacaria la cara de relaxació que tal vegada se li va veure ahir en comparació amb els dies enrere que havia sortit. És a dir, que d'alguna manera sembla com si es vingués una persona alliberada i molt segura de la decisió que ha pres i quasi un exemple de cara a la gent. Jo potser destacaria aquest factor.
Ha viscut amb normalitat aquests dies posteriors a l'anunci de la renúncia, per exemple, rebent abans d'ahir dissabte, després dels exercicis espirituals de la setmana passada, el president italià Giorgio Napolitano, rebent altres autoritats, mandataris internacionals, i en fi, vivint amb normalitat aquest temps de Quaresma, no? I això també és digne de destacar. No ha fet la renúncia i després ha passat dies en silenci, ha seguit amb l'agenda normal.
No, se'm dona la impressió de que l'Esperit Sant ha començat a bufar ja abans de que entressin el conclave, no? Potser.
Doncs molt bé. Bé, sempre confiem, no?, els creients, que l'Esperit Sant és al nostre costat, no només en el conclave dels cardenals. Sí. Amb la Sara Cruz resumirem altres temes que tractarem en aquesta tertúlia, a banda de la qüestió de la renúncia del Papa. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia a tots.
Bé, el Mobile World Congress, les eleccions a Itàlia i algunes coses de corrupció, si tenim temps.
Doncs sí, avui arrenca una nova edició del Congrés Mundial dels Mòbils, un fòrum des del qual les grans empreses del sector presentaran les seves novetats. Aquest any estrena ubicació, per cert, per guanyar espai al recinte de la Gran Fira de la Gran Via, i espera uns 7.000 visitants i un impacte al voltant dels 300 milions d'euros. Per cert, que l'avió més gran del món, la 380, va aterrar ahir a Barcelona, a l'aeroport del Prat, amb 500 passatgers, la majoria doncs participants en aquest Congrés Mundial dels Mòbils. Com deies, també parlarem de les eleccions a Itàlia, marcades pel mal temps i per les protestes a la primera jornada de votacions ahir, les incidències meteorològiques, com dèiem, i una protesta feminista contra Berlusconi van ser les notes més destacades. Recordem que es pot votar fins aquest mateix migdia. Itàlia vota en aquests 2 dies, com dèiem, el substitut de Mario Monti, amb Bersani com a favorit i Beppe Grillo d'aspirant.
sobre la qüestió de la corrupció i les escoltes, hi ha un compàs d'espera a Convergència per la dimissió de Xavier Martorell, president de la secció local del partit a Sant Cugat del Vallès.
Doncs si el portaveu del partit al Parlament va dir que la decisió es prendrà com a molt tard avui dilluns. D'altra banda, l'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès assegura que Martorell esquitxa per l'afer d'espionatge que posarà el càrrec a disposició del partit. També us expliquem que la CUP també es veu que va contractar Método 3 per fer escoltes il·legals, i Bárcenas explica avui també al jutge l'origen dels 22 milions d'euros en comptes a Suïssa.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9.
Gràcies. Fins ara. Bon dia.
Una pausa i continuem amb la tertúlia que avui compartim amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb l'economista Josep Maria Grau.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
A Barcelona, Escola de Sardanes al Corte Inglés.
Fem 36 anys i desitgem que et diverteixis aprenent a ballar sardanes.
Més de 21.000 nois i noies ja han viscut aquesta gran experiència.
Si tens entre 6 i 14 anys, tu també pots ballar-ne a la plaça de Catalunya de Barcelona. Vine, l'inscripció és gratuïta.
El 9 de març comença l'Escola de Sardanes del Corte Inglés.
Nosaltres, els amants de la neu, declarem l'arribada d'un nou ordre en el que la neu ho domina tot. 210 quilòmetres esquiables, 118 pistes, 60% de neu garantida, 4 snowparks. Atreveix-te amb l'estació més gran del sud d'Europa. Benvingut a Gran Valira Andorra. Benvingut al domini de la neu. No et perdis el campionat de la Copa d'Europa masculina d'esquí alpí els propers 2 i 3 de març a la pista Bet de Gran Valira Soldeu. Més informació a granvalira.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Minuts i seran 9:45. Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel en aquest dilluns de la setmana de la renúncia de Benet XVI. Ens acompanyen, recordem-ho, Quim Sabater, president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials, també Joan Carles Reiteri, que és oftalmòleg, i Josep Maria Grau, economista. Encara sobre el tema del Papa, què esperen que pugui passar aquesta setmana? Recordem que dimecres serà l'última audiència setmanal, s'espera que sigui també molt multitudinària al Vaticà, i amb un missatge final. Després, el mateix dimecres a la tarda i dijous al matí, el Papa es reunirà amb cardenals i membres de la Cúria i visualitzarà d'alguna manera la renúncia viatjant amb helicòpter del Vaticà a Castel Gandolfo. La renúncia serà a les 8 del vespre, però no s'espera que es posi en escena de cap manera aquesta renúncia, simplement que a partir de les 8 ja no és el Papa.
Home, jo crec que tot el que ha anat dient el Papa des del text que va llegir per renúncia fins al que pugui dir l'últim dia, jo crec que té una gran transcendència, el text mateix, no? I els analistes que ho han dit, totes les paraules tenien sentit. Segurament totes les paraules d'ahir també tenen un sentit, no molt centrat en la pregària, en la seva missió a partir d'ara, que és... Tot i que, evidentment, quedava implícit, però que ell digui que no deixa l'Església, sinó que se'n va a fer pregària i a pregar per l'Església, i per tant que el seu paper estarà en la pregària i en la reflexió. Per tant, segurament recuperarà molt de la seva capacitat intel·lectual no sé, tot el que vagi dient jo crec que ho haurem d'escoltar amb atenció, haurà de ser analitzat i tota aquesta setmana deixarà, em sembla, missatges molt transcendents, no?
Sí, n'ha dit ja uns quants de missatges i alguns sí. Sense papers també aquests dies, i és molt significatiu perquè té la mateixa saviesa per preparar-se discursos escrits que per parlar sense papers, però efectivament el discurs de fa dues setmanes potser és el de més detalls, no? El que va ser en llatí.
Sí, sí, jo crec que efectivament ell el que ha fet és d'alguna manera doncs passar la problemàtica de la direcció de l'Església, no? Doncs a l'Esperit Sant, no? O sigui, realment s'ha abandonat amb aquest últim.
Sí, sí.
Ha dit, escolta, doncs jo arribo fins aquí, doncs ara realment sí que sigui l'Esperit Sant el que condueixi l'Església pròpiament, no? Per tant, és una mostra de fe suprema, no? I que realment posa les coses on han d'estar, no? Perquè de vegades nosaltres ens fixem molt més en les persones en concret que estan en un càrrec que no pas amb el darrere que hi ha en aquest càrrec. Per nosaltres que som creients sabem que Déu està que l'Església està emparada per Jesucrist i per l'Esperit Sant i que el que vindrà darrere, doncs, lògicament tindrà tot el suport, no?
Senyor Grau?
Bé, jo penso que jo el que voldria, i estic segur que serà així, és que aquest gest del Sant Pare, que ha sigut un gest de valentia, com a mínim de trencar molles des de fa molts segles dins de l'Església, que pugui ser doncs, l'esperança d'un canvi realment important dins de l'Església. Jo veurem a veure com acaba, com dius, com acaba bufant l'Esperit Sant de cara a veure qui pot sortir, els candidats que hi puguin haver. Doncs sembla que hi ha unes tendències si africans, si americans. Jo penso que el que sí és important és que aquest gest sigui una miqueta la continuïtat, al meu entendre hauria de ser com a mínim la continuïtat del que es va ja sortir del Vaticà II, aplicar-ho realment, portar-ho a la pràctica realment amb aquest futur que el papa que pugui entrar. I jo penso que el gest d'ell, de l'actual papa, al respecte d'aquesta dimissió, entre cometes, doncs penso que és molt positiva i que pot ajudar molt a entrar en un futur de l'Església. Jo penso que més realista i més de cara a enganxar els cristians en primer lloc i la resta en general.
Potser aquest pontificat de Benet XVI passarà a la història com el més modern en aquest sentit, és a dir, un pontificat on amb transparència el papa ha hagut d'afrontar realitats i problemes, també, problemes visibles del món, no?
Sí, sí, és el que deia al principi, ha passat potser de la sensació que hi havia al principi quan va entrar de que era una persona molt tradicionalista i en canvi ha demostrat doncs, ser una persona molt realista i molt valenta, sobretot a l'hora de reconèixer doncs, tots aquests defectes que malauradament ha hagut de suportar l'Església.
No és el mateix ser el papa que ser el prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe.
Bé, en tot cas, és que hi ha un tòpic, no?, que no és el mateix Benet XVI que el cardenal Ratzinger, i això és una cosa que s'ha anat demostrant al llarg de tot aquest pontificat.
Certament és la mateixa persona, això sí.
Sí, no? És la mateixa persona, però segurament segurament l'esperit també és diferent. L'esperit és el mateix, però en tot cas l'esperit orienta de forma diferent, i per tant el ser el papa no és... No, té una altra dimensió, no?, que ser el cardenal Ratzinger. I en aquí jo també voldria destacar que més enllà del que ha hagut d'afrontar el Sant Pare, jo crec que ha deixat documents d'una gran importància, no?, les encícliques, tota la doctrina que ell ha escrit, a mi em sembla que és important, i que caldrà veure com orienta també l'Església. Aquesta Església del futur, que a mi em sembla que l'hem de llegir amb esperança, és a dir, no podem fer altra cosa que llegir-la amb esperança i confiar que aquestes reformes importants que ha anat fent en el si del govern de l'Església es mantinguin i s'aprofundeixin, no?, per obrir-se més a una realitat que és evident que s'hi ha de fer front de formes diferents que fa molt pocs anys, i que segurament les orientacions del Concili en aquest moment han de ser integrades en la feina de l'Església d'una manera diferent que quan van ser fetes. Per tant, els reptes a mi em sembla que són molt, molt grans i no crec que ens puguem permetre no mantenir aquesta línia.
Bé, doncs, avui, per tancar el tema del Papa, us recordem, amics oients, que el primer cafè de Ràdio Estel comença a les 9:05 aproximadament, una sèrie especial sota el títol El Set, doncs, de Benet XVI. Avui dedicarem el primer capítol d'aquest especial a parlar del que és la formació, la trajectòria i la teologia de Joseph Ratzinger abans de ser papa. Us recomanem que us quedeu amb nosaltres i us ho demanem entre les 9 i 9:45 per aquest especial a partir d'avui i fins dimarts de la setmana vinent. Bé, senyors, reiteri, senyor Sabater i senyor Grau, parlem també d'altres notícies de l'actualitat d'avui, ni que sigui breument. Comença el Mobile World Congress i l'opinió pública, la societat catalana, té una mica la sensació que és una injecció de moral, no?, en aquesta situació econòmica i social tan difícil.
Sí, jo crec que és una... No sé si l'any que ve es farà aquí a Barcelona, però realment Barcelona ha d'apostar per aquest tipus d'esdeveniments, és a dir, congressos d'àmbit mundial i que aporten realment un valor afegit molt important a la ciutat. No sol és el mateix congrés i, els avanços tecnològics que representa tot el tema de la telefonia, sinó pues, la propaganda indirectament que es fa de la nostra ciutat. No? Això és una cosa, penso que és molt important i que tant el govern local com el nacional doncs, haurien de fer els possibles perquè aquests esdeveniments es vagin repetint. No?
Senyor Grau, per exemple.
Sí, efectivament. A veure, jo penso que és molt, molt, molt positiu per la ciutat de Barcelona, per Catalunya i en general per tot el país, de que efectivament congressos d'aquest tipus doncs, es facin i sobretot que es poguessin repetir, perquè això després de siguéssim de tota una temporada de que s'havia apaigat tot i que semblava que tot s'havia quedat mort, això és una injecció de moral econòmica i de tots tipus de cara a la ciutat i de cara a la ciutadania. Jo per això destacaria de que les tecnologies avancen amb un ritme tan accelerat de que doncs, això és un continu estar alerta, perquè jo el que em cridava l'atenció, diguéssim que doncs, anant una miqueta dins de marques, doncs, les característiques, o sigui, les tradicionals de Nokia com europea, de Sony japonesa, el que m'ha cridat realment l'atenció és veure la introducció, per dir-ho d'alguna manera, dins d'aquest mercat de tan potent dels xinesos. Una vegada més, aquest país surt amb una potència impressionant i d'entrada ja estàvem parlant de la 100P2, el mòbil més ràpid del món, que és capaç de descarregar d'internet amb una velocitat de fins a 150 megas per segon. Això és realment impressionant, jo no sé on arribarem. Francament, és impressionant.
Quim Sabater, també impressionant.
Sí, més enllà d'aquestes novetats que es van presentant a cada edició del Congrés, que arriba un moment en què no saps ben bé fins a quina dimensió poden arribar, no? És a dir, jo em perdo, perquè em considero un usuari avançadet, però limitadet també d'aquestes coses, i en tot cas ho fas servir pel dia a dia i per la feina, que t'ajuden moltíssim i t'ajuden a estar connectat i a poder mantenir una interconnexió molt, molt interessant. Però, esclar, aquesta valoració de que és un esdeveniment que mobilitza recursos, que aporta riquesa, no només riquesa econòmica, sinó riquesa... riquesa intel·lectual, exacte, i que al final aquestes edicions també van deixant posin, no?, perquè van quedant empreses, hi ha empreses que es fixen en Barcelona, hi ha empreses que posicionen part de les seves estructures de know-how aquí, per tant, bé, em sembla que cal valorar-ho positivament.
Això em recorda en altres àmbits dels congressos, per exemple, dintre de la nostra especialitat.
Clar, el tema de medicina.
Sí, no? Que també són així. A l'americà, per exemple, que quasi ve la meitat del món hi va, no? Uh-huh. Doncs són aconteixements que realment tenen un impacte molt important. Me'n recordo fa uns anys dintre d'Estats Units quan arribava a Nova York i el congrés era a Chicago, no? Però, bueno, arribant allà ja sol et veien i ja sabien que anaves allà, no? Uh-huh. Oftalmòleg, o sigui, és una quantitat... I realment són importants, perquè per la teva feina, clar, jo dintre del món del mòbil no sé com funciona, però suposo que serà molt més encara, no? Doncs tots aquests avanços tecnològics tenen una aplicació molt ràpida a la vida quotidiana. Uh-huh. I val la pena doncs, estar-hi està al dia, no?
Nova ubicació, al recinte de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, 70.000 visitants, l'aterratge ahir a Barcelona per primera vegada de
l'avió
més... L'Airbus més gran del món. Sí.
Doncs bé, són coses que van situant Barcelona al mapa. A mi em sembla que aquestes coses són importants, no? Per tant, home, desitjar que l'any que ve es pugui fer. No estava garantit fins... No?
Fa dos anys o tres em sembla que es va assegurar, sí, que aquests últims seria Barcelona.
S'ha de tornar a negociar.
Sí. I a part Barcelona, malauradament, té alguns reporters, per exemple, de grans empreses mediàtiques, el CNN i tal, que estan aquí a Barcelona, que no estan fent una propaganda molt bona de la ciutat, fora de Barcelona, malauradament, d'una forma totalment injusta o totalment bueno, volguent-se presentar com a innovadores, no?
Quan estem en el punt de mira de tot el món ja se sap que pot passar això, no?
Però passa amb més freqüència de la que ens imaginem, eh? Ho dic perquè jo tinc contactes als Estats Units i sempre em diuen coses que passen a Barcelona que dic, escolta, jo visc aquí i no ho veig, això.
Ja. Senyor Grau, què en pensa?
No, si estic d'acord, però vaja, el que sí és evident és que, a més clar, és que Barcelona està posicionada al món d'una forma increïble, està considerada la tercera o quarta ciutat del món més visitada en tots els aspectes, per tant, per més que vulguin propaganda negativa, que efectivament és inevitable que es vulgui fer, jo penso que Barcelona actualment està posicionada, i el que és evident és que és molt necessari que efectivament s'hi vagi produint events del tipus que sigui. Jo penso que actualment hi ha unes quantes coses, hi ha el mòbil, hi ha el tema de la nàutica, hi ha el tema del meeting point, hi ha 50.000 esdeveniments que estan posant-se, i el que no s'ha de fer és perdre'ls, i que no els esperin i els portin cap a altres llocs. Jo penso que Barcelona està preparada en molts aspectes, a nivell, per exemple, turístic, a nivell hoteler, jo penso que es pot dir que estan dins d'uns nivells de confort comparables amb qualsevol dels millors del món. Per tant, a veure, potser l'únic que potser li faria falta, entre cometes, és potenciar l'aeroport. És el que deia, miri, diguem, no? Han vist aterrar l'avió més gran del món. Això perquè no podria ser una continuïtat i no que hagin d'anar per molts negocis cap a Madrid i després vindre cap a Barcelona. Aquest és un dels punts que penso que potser li faria falta per estar de tot és la capdavant de tot.
Doncs bé, esperem que sigui positiu el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil, des d'avui fins dijous a Barcelona, concretament a l'Hospitalet de Llobregat, al recinte de Fira de Barcelona, en aquesta localitat situada al costat de la capital catalana. I bé, i també nosaltres fixem la nostra mirada a l'actualitat a Itàlia, perquè avui s'acaben les eleccions que han de suposar, no sé si una revolució en aquest país o què ha de passar, perquè tenim Berlusconi, que s'ha tornat a presentar, Mario Monti com a home frontissa, home de consens, el candidat de centre-esquerra Bersani i aquesta sorpresa de Beppe Grillo, aquesta mena de líder dels indignats. No sé si ho veuen vostès així.
Bueno, jo crec que hi ha diversos elements que ens han de fer pensar i veurem què passen, no? Primer, el retorn de Berlusconi després de que haguéssim... Europa el va fer fora i, per tant, que hagi pogut tornar a presentar-se i que tingui encara suport. Segon, el fracàs de Monti. No sé si fracàs personal o, en tot cas, un rebuig explícit a les seves polítiques, pel que sembla, no? És a dir, serà el derrotat d'aquestes eleccions i, per tant, és evident que aquestes polítiques que s'imposen de retallades, d'austeritat, no són ben rebudes. I tercer, aquest fenomen del Pepe Grillo.
Pepe Grillo, sí.
Pepe Grillo que... Bé, jo crec que és una paradoxa, no? Per una banda la gent està descontenta i per altra banda faran que segurament sigui més difícil la governabilitat. Per tant, veurem què passa. De tota manera, jo crec que els polítics s'haurien de mirar aquests fenòmens com aquest d'Itàlia, perquè es pot donar a Espanya, es pot donar a França, es pot donar a altres llocs, i això jo crec que els primers que s'haurien de mirar són els polítics, perquè és una contesta molt tangible, no? És a dir, una cosa és l'abstenció, que en pots fer la interpretació que vulguis, una altra cosa és el vot en blanc, però aquest vot, gent que ha anat a votar i que ha posat una papereta a una urna dient que vol aquest personatge, a mi em sembla que això és un element crucial, sí, per fer un replanteig de la democràcia.
Però Itàlia ja ho ha tingut, això, perquè fa un temps sí, van votar una diputada que havia sigut actriu, sí, molt sí, lleugera i tal, no? Vull dir que...
més de 25 anys, la Chicholi.
Sí, és la primera vegada que Itàlia fa això.
L'anècdota i l'altra cosa és que pugui quedar segona força política, eh?
Sí, i després Monti no ha perdut mai, Monti no ha guanyat mai. El van posar.
El van posar
de gestió.
El haguessin pogut refrendar ara.
Sí, home, però davant d'unes polítiques que ha fet tan austeres, per això, per és això. Molt difícil refrendar.
Llavors, a més, ell ha optat per presentar-se.
Per
una candidatura.
Per una candidatura. No? Jo crec que Itàlia és un dels països que jo crec que és una cosa positiva, que funciona al marge de l'estat.
Sí, no, i això sempre s'ha dit, i sobretot als anys 80...
La tota l'innovació...
La societat civil era molt forta, les entitats socials eren fortíssimes, i quan hi havia l'època del pentapartit, o que no hi havia manera que s'entenguessin, i el país seguia funcionant, no?
Sí. Malgrat les inestabilitats que sempre hi ha hagut.
No, això és el que jo anava a dir. A veure, a Itàlia, no sé si es pot prendre massa com a exemple europeu, perquè és que Itàlia de si ha sigut un país anàrquic totalment dins un ordre.
Elegeixen un primer ministre, sí. Ara ve un altre, de transició...
Sí, els governs no han estat estables fins que va arribar Berlusconi, ens agradi o no, perquè abans de Berlusconi canviant de govern quasi 6 mesos. I, efectivament, el país continuava funcionant, i el que és cert és que Itàlia està considerat com, si no el número 1, un dels primers països del món amb economia submergida, la qual cosa doncs, vol dir molt al respecte. I què ha passat d'aquí? Jo penso que... El que tothom espera que guanyi el centre-esquerra de Luigi Bersani, i que després, a veure, és que el Mario Monti, com dèieu abans també vosaltres, és que no va ser elegit, és un home que, i també s'ha de veure d'on ve, aquest home el que ha fet és, ha estat imposat, diguem d'alguna manera, per la banca, i seguint les directrius de Merkel, la qual vol dir que, a veure, aquí els italians també en aquest aspecte, acostumats com són de tarannà, diria jo, anàrquic, en el sentit de que són capaços de tirar endavant com sigui, i que els imposin una sèrie de mesures tan restrictives, no accepten. Ahir es veurà, aquesta tarda sabrem una mica com van els trets, però és una mica difícil.
A partir del migdia es començaran a saber els primers escrutinis, vaja, les enquestes, els escrutinis, però tot plegat des del migdia fins a la tarda. La diferència d'aquí, que és només un dia, allà és un dia i mig, tradicionalment, les eleccions. Ho deixarem aquí. Ens queda, sense comentar tota la qüestió de la corrupció aquí, em sembla que a Itàlia ja saben el que és tenir un primer ministre almenys investigat, fins i tot processat, el mateix Berlusconi, que ha de fugir a la justícia quan era primer ministre. Gràcies per ell, Joan Carles Reiteri. Bon dia, fins la propera.
Bon dia, adéu.
Bon dia.
Són les 9, ara els titulars que ens porta la Sara Cruz, després el comentari de Josep Miró i Ardèvol, i després comencem l'especial El 7, doncs, de Benet 16. Avui parlarem de la formació, la trajectòria i l'etologia de Josef Ratzinger. Ens acompanyarà Jaume González Agapito, delegat diocesà d'Ecumenisme de l'Arcabisbat de Barcelona.
Hola, molt bon dia. L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, explica avui al jutge l'origen dels 22 milions d'euros en comptes a Suïssa durant la compareixença, que començarà cap a la 1 del migdia. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, tindrà a les seves mans els informes que va demanar la policia i també a l'agència tributària sobre aquests comptes a Suïssa i altres països, com també els Estats Units. L'extresorer popular haurà de respondre sobre l'origen d'aquests diners, ja que, segons informe policial, són mentides de les seves explicacions, dient que provenien de la compra-venda d'art i de negocis immobiliaris. Els italians estan cridats a escollir un nou primer ministre que substitueixi Mario Monti al capdavant del govern del país. Són uns comicis marcats per la incertesa i per moltes incògnites sobre el futur d'Itàlia. Els més de 50 milions d'italians cridats a les urnes tenen temps fins avui al migdia per fer-ho. Es preveu un possible pacte entre el líder de centre-esquerra Pierluigi Bersani i també Mario Monti, que contrarresti l'auge de Berlusconi i de l'antipolítica del fenomen Beppe Grillo. I la vida de Pi ha estat la gran triomfadora de la nit dels Oscars, que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La cinta del director taiwanès Ang Lee s'ha endut 4 estatuetes, de les 11 a les quals estava nominada, entre elles la de millor director. De la seva banda, Argo, de Ben Affleck, ha guanyat l'Oscar a la millor pel·lícula i ha sumat fins a 3 Oscars. I en esports, Barça i Real Madrid s'han entrenat aquests dies de cara al clàssic de demà. Serà el Camp Nou a la tornada de les semifinals de la Copa del Rei, un duel on els blancs necessiten marcar després de l'empat a 1 de l'anada al Bernabéu. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9:02. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Aquesta molt dura, inacabable crisi té només un avantatge. Ens porta a recuperar virtuts centrals o a exercitar-les amb més força, si no les havíem oblidat. Ens afina el sentit de la justícia, ens madura en la reflexió de quin pot ser el millor camí, és a dir, ens fa exercir la virtut central de la prudència i ens porta a la necessitat de ser més austers i més forts. I d'una manera especial ens reclama solidaritat, és a dir, caritat, és a dir, amor de donació. L'Església, com a institució, i les entitats catòliques estan excel·lint en aquest àmbit. La crisi seria molt més inhumana, despietada i agra sense la seva presència. L'últim exemple el trobem a l'arxiprestat de Trinitat Roquetes amb les parròquies de Sant Josep Obrer, Sant Bernat de Claraval, Sant Marc, Sant Sebastià, Santa Bernadeta, Santa Engràcia, Santa Magdalena i la Santíssima Trinitat, que un bon dia, a principis d'any, varen decidir conjuntar la seva acció per fer-la més eficaç, organitzant un centre únic de distribució d'aliments, distribució social d'aliments, es diu, que en un format semblant al d'un supermercat distribueix aliments a 600 famílies que ho necessiten. No es paguen euros, sinó en punts, i cada família té assignada una xifra mensual segons la seva situació. És una magnífica iniciativa. Fer notòries aquestes accions i recolzar-les és un deure. Vaig tenir gana i em vàreu donar de menjar. Això és el que ens va deixar dit ell, Jesucrist. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Els 7 dons de Benet XVI. Formació, trajectòria i teologia de Josef Ratzinger. Missatges anteriors al pontificat.
Les 9 i 7 minuts, comencem aquest especial sobre el papa Benet XVI. El 7, doncs, de Benet XVI. Ens ha semblat oportú posar aquest títol per vincular les grans qualitats de Joseph Ratzinger amb el 7, doncs, de l'Esperit Sant. Joseph Alois Ratzinger va néixer a la localitat de Marketel, a l'estat alemany de Baviera, el 16 d'abril de 1927. L'any 1943, després d'una infantesa marcada per les incerteses dels totalitarismes europeus i mentre estudiava al seminari, va ser cridat a la força a formar part de les joventuts hitlerianes. La seva família, però, li havia inculcat un profund sentiment contrari al nazisme. El 1945, Ratzinger va tornar al seminari i el 28 de juny de 1951 va ser ordenat sacerdot a Munic, juntament amb el seu germà Georg, que és una mica més gran. De fet, la visió cristiana de l'Holocaust nazi contra els jueus va marcar la seva teologia en els inicis. Joseph Ratzinger va començar a ser professor l'any 1959 a la Universitat de Bonn, amb una conferència inaugural titulada El Déu de la Fe i el Déu de la Filosofia. El 63 es va traslladar a la Universitat de Münster. Entre el 1962 i el 1965 va participar en el Concili Vaticà II, de fet ja a la segona part d'aquesta cita, com a assessor teològic amb el cardenal Joseph Frings de Colònia i seguint una línia considerada aleshores reformista i propera a homes com Hans Küng, amb qui va coincidir després des del 1966 com a company de tasques docents a la Universitat de Tubinga. El 1968, en el llibre Introducció al cristianisme, Ratzinger diu que el papa ha d'escoltar diferents veus dins l'Església abans de prendre una decisió i va treure importància a la centralitat del papat, fins i tot. Durant aquest temps es va anar distanciant de Tubinga i va buscar l'equilibri davant els qui el consideraven massa reformista, com després va haver de fer en sentit contrari, quan alguns pensaven que havia fet un gir conservador. En qualsevol cas, Ratzinger ha defensat sempre el Concili Vaticà II, incloent-hi el document Nostra Aetate sobre les altres religions. Passem ja a l'any 1969, quan el teòleg Ratzinger va tornar a Baviera, concretament a la Universitat de Ratisbona, on va fundar el diàleg teològic Communio, amb tres teòlegs més. El 24 de març de 1977 va ser nomenat ja arcabisbe de Munic i el 24 de juny del mateix any va entrar en el consistori cardenalici convocat aleshores per Pau VI. Un any després, a l'agost de 1978, el papa Montini va morir i Ratzinger va poder participar en el conclave que va elegir Joan Pau II, com també un mes i mig després, de forma inesperada, en el que va elegir Joan Pau II. El 1981, el mateix papa Wojtyla va nomenar Joseph Ratzinger prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe. Durant aquesta etapa llarga, va publicar nombrosos documents i va ser responsable, entre altres tasques, de l'elaboració del nou catecisme de l'Església Catòlica, vigent des de l'any 1992. A més, dins el seu compromís ecumènic, Ratzinger va reflectir el seu pensament l'any 2000, igualment com a prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, en un important document, la Dominus Jesus, un document que planteja com l'Església Catòlica ha de participar en el diàleg ecumènic. Allà referma la doctrina catòlica, segons la qual la salvació és dins l'Església, alhora que admet que hi ha altres camins per a la salvació que només Déu coneix. Entre els nombrosos treballs teològics i espirituals de Ratzinger, d'altra banda, va ser especialment famós un llibre entrevista de l'any 1986 titulat Informe sobre la fe, on el conegut periodista italià Vittorio Messori contribuïa de manera notable a la divulgació i la popularització del pensament teològic de l'aleshores cardenal Ratzinger. I Ratzinger, abans de ser papa, ha destacat sempre per una finor teològica que sempre se li ha reconegut, alhora que també molts han simplificat la seva aportació a l'Església i al món, posant-li l'etiqueta de guardià de la fe per la seva màxima responsabilitat al capdavant de l'antic Sant Ofici, la Congregació per a la Doctrina de la Fe, fins que l'any 2005 va ser ja elegit papa després d'haver estat, des de les diferències de personalitat i d'estil, la mà dreta de Joan Pau II durant bona part del pontificat del papa polonès. Aquest és un breu resum biogràfic de les moltíssimes coses que es podrien dir sobre Joseph Ratzinger, Papa Benet XVI, Joseph Ratzinger, abans de ser elegit l'any 2005 papa. Volem aprofundir en aquesta etapa de la vida de Ratzinger amb la presència del delegat diocesà d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l'Arcabisbat de Barcelona, Jaume González Agapito. La música d'orgue ens consta que li agrada molt a Benet XVI, la música en general, i particularment aquesta música sacra que avui proposem als oients per endinsar-nos en la persona de Ratzinger. I per fer-ho ens acompanya, com anunciàvem ara fa un moment, Jaume González Agapito. Monsenyor González Agapito, bon dia, benvingut a Ràdio Estel.
Bon dia, bon dia.
Com estem?
Anem tirant.
Anem tirant. Vostè coneix personalment Joseph Ratzinger?
Miri, jo vaig conèixer Joseph Ratzinger l'any 1965. Jo era un estudiant de teologia a la Gregoriana, amb 23 o 24 anys, ell en tenia 40 i uns quants més, i era un dels teòlegs que anàvem a escoltar a les tardes durant el Concili Ecumènic. Ratzinger jo també l'he admirat sempre per una altra cosa. Jo des de molt jove he sigut un lector i admirador de Guardini, que era un senyor amb nom italià, fill de l'ambaixador italià a Alemanya, però que es va ordenar a Alemanya i va ser molt influent en el segle XX allà. I Ratzinger després l'he conegut com un senyor que sense cap atribut, vestit amb una sotana negra, un abric i a l'hivern una boina i quasi sempre amb una cartera a la mà, doncs passava des de el palau anomenat del Sant Oficio a casa seva, que estava a l'altre cantó de la plaça, i que quan el saludaves, doncs, deia unes paraules sempre molt amables. Aquest senyor que ha renunciat al Ministeri Patrí, perquè quan va ser proclamat papa va dir que ell era un humil servent de la vinya del Senyor, i ara diu que no es consideren forces ni d'edat ni de salut per fer-ho, a mi em va sorprendre molt una vegada que la vaig trobar en un edifici de la Santa Seu, anàvem tots dos amb un ascensor. I el vaig saludar, em va dir, ara no el reconec, i jo li vaig fer la broma, el conec des de fa bons anys, molts anys quan el anava a escoltar, i abans que respongués li vaig dir, m'agradava més abans. Em va somriure i em va dir unes paraules que per mi han sigut la clau per entendre aquest gran home de l'Església. Em va dir en italià, adesso devo obedire. Ara haig d'obeir. Ho hem dit, no tot el que faig correspon al meu pensament ni a el que jo faria. I crec que sense això, amb aquest resum tan maco i tan complet que ha fet de la seva vida, no s'entén aquest gran teòleg, que jo he conegut, vestit amb corbata, amb un jersei, amb una camisa blanca, amb clergyman, amb sotana morada, amb sotana vermella, i ara vestit de blanc, no s'entén la fidelitat absoluta a la revelació cristiana i a l'Església, però al mateix temps obert el món amb el que viu.
I com es pot entendre que una mateixa persona pugui rebre estímuls diferents per actuar en la vida i en l'Església? Per exemple, quan era teòleg en el Concili, considerat reformista en el Vaticà II, després quan era considerat massa ortodox, guardià de la fe, com a prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe, i després com a papa, un home obert, se l'ha considerat obert dintre de tot.
Miri, Ratzinger és un home molt intel·ligent i com tots els homes intel·ligents busca. Amb dubte metòdic o no, això no ho sé. Però a Ratzinger no se l'entén si no se l'ha llegit. I normalment el que diuen que és el guardià de la fe o que va ser el membre de la gran inquisició de l'Església no han llegit els llibres que va publicar també precisament mentre era això. Ell té una introducció a la litúrgia. L'altre dia jo vaig somriure el dimecres de cendre, vaig seguir un tros de la seva missa, quan després d'haver-lo aplaudit durant bastants minuts la gent, va dir simplement, grazie, adesso dobbiamo pregare.
Gràcies, ara hem de pregar.
No, ara anem a pregar, aquí no s'aplaudeix, perquè el seu llibre ja diu que l'Església no s'aplaudeix. I si no saps això, no s'entén. Ratzinger no és un home teatral, no és un home mediàtic, amb el sentit de grans gestos, però en canvi és un home amb una humilitat, una proximitat personal que et deixa desconcertat.
Vostè ens ha dit algunes vegades, Monsenyor Jaume González Agapito, que la teologia de Ratzinger és fina. Què vol dir amb això?
Home, fina en doble sentit, que és un profund anàlisi de la Sagrada Escriptura i dels pares, els seus discursos o intervencions dels dimecres ho han demostrat aquests quasi 8 anys, i al mateix temps amb aquesta finor grega de que sempre va a l'essencial i, sense ofendre ningú, ell no està per afegidors o afegitons que han fet els homes. Ell és un home, ho he dit una i altra vegada, que creu que els cristians no som la gent del llibre, això ho ha repetit moltes vegades a la seva vida, sinó de la persona, i que la revelació és Crist mateix, no simplement el text de les escriptures o simplement la tradició formal de l'Església.
Del Ratzinger professor, hem explicat que ha estat en diverses universitats donant classe a peu d'obra, per dir-ho així. Què destacaria vostè? Com era aquest Ratzinger professor?
Home, doncs, era un home que es feia escoltar. Ell va substituir Guardini amb una mena de classe una mica estranya que donava, però que anava tanta gent que inclús es feien a fora els passadissos i tal. I aquest Ratzinger, que la gent pot trobar llunyà, o no gaire mediàtic, com deia abans, és un home que quan se'l sent, se l'escolta i un pensa inclús amb el cor. Els romans, que són una gent també aguda i moltes vegades una mica dura, diuen l'altro papa se l'andava a vedere, questo se lo va a ascoltare. L'altre papa se'l anava a veure, perquè era un home molt signe, es movia molt.
De molta posada en escena, Joan Pau II.
Aquest se'l va escoltar. Hi ha una dada interessant. Les audiències de Benet XVI, les normals, els dimecres, han duplicat amb assistents la de Joan Pau II. Això jo crec que és una cosa a tenir
tant,
en compte.
Una dada molt a tenir en compte. Avui parlem en aquest primer dels especials, el 7, doncs, de Benet XVI, sobre la formació, la trajectòria i la teologia de Josef Ratzinger. Parlem, per tant, de Ratzinger abans de ser papa. Ara bé, és inevitable en aquesta conversa que tenim amb Jaume González Agapito, delegat diocesà d'Ecumenisme de l'Arquebisbat de Barcelona, parlar del Ratzinger papa, perquè vostè l'ha anat veient. Hem de dir que González Agapito és capellà de sa santedat, no? Un reconeixement que hi ha un grup de sacerdots arreu del món com d'assistents del Sant Pare, i per tant això ha fet que vostè hagi anat sovint a Roma i que també com a antic treballador de la Santa Seu, diguéssim, tingui bons ponts.
Jo del papa Benet admiro una cosa, un detall. Jo vaig estar en un congrés de metges catòlics a Roma i estava amb el cardenal Carles, que també estava convidat. Hi havia un escultor català que li havia fet una estàtua per regalar al papa. Aquest senyor estava tan nerviós que li van caure els papers. Quan es va donar compte, el papa ja els havia recollit tots, els havia entregat, dient no es posi nerviós, que jo l'escolto atentament. Doncs Ratzinger és això, és un senyor que li agrada fer de papa. Fer de papa, vull dir, inclús amb les formalitats, que hi ha molta gent que no entén, es posa tots els vestits haguts i per haver, atret de les sagristies vaticanes tot el que es pot pensar, però al mateix temps és una proximitat, una humilitat desconcertants. El nostre país, m'ho refereixo aquí a Catalunya, en què moltes vegades han cregut que la reforma del Vaticà II era com un carnaval, que ens canviàvem els vestits i posàvem un cendrer a la taula amb un ciri i tocàvem la guitarra, jo sé que també vostè ho fa. Doncs això està molt bé, però no és essencial. Ratzinger ha insistit una i altra vegada que és la reforma interior i de cor el que canvia.
Sí, efectivament, les vestimentes a vegades poden donar una imatge doncs, com molt tradicional, no?, de l'Església de sempre, i fins i tot en alguns casos propera a la imatge dels ortodoxos.
Sí, però per això li deia que jo he conegut un Ratzinger completament diferent vestit.
Sí, 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 ja l'entenc.
O sigui que és la mateixa persona.
És la mateixa persona.
Jo crec que el Ratzinger papa emèrit, que sorprendrà per la seva humilitat, per el seu dedicar-se a allò que va dir precisament ahir. S'ha de dedicar a meditar i s'ha de dedicar a l'estudi.
I això és una mica, doncs, reflex també del que ha estat la seva vida. Ell ha sabut combinar pregària, estudi, defensa de les veritats de la fe i obertura a les diferents sensibilitats dins i fora de l'Església.
Sí, fins i sí. Estem, jo crec, això és una reflexió meva personal, Estem al final d'una època i al començament d'una altra. encara que les similituds són arriscades, com va ser el final de l'edat mitja i el començament del Renaixement. I a mi hi ha gent que no sabia bé on era. Llavors hi va haver un element molt important que va ser l'impremta. Sense això no es pot entendre el que va representar el Renaixement i tantes coses, la Reforma, la Contrarreforma. Ara estem en un canvi d'època, hi ha el suport electrònic, això que celebren avui precisament a Barcelona.
Sí, el Mobile World Congress.
Amb els de Buixaca, doncs això jo crec que és fonamental. Ranziger és un home de la gran tradició de l'Església, però en té mayúscula, els pares, etc. Però és un home atentíssim al segle XXI i a la societat en què l'envolta. Poques persones com ell coneix inclús la filosofia, però també el pensament dels homes d'avui.
Un home pensador, un home teòleg i un home pastor, Joseph Ratzinger. Repassant la formació i la trajectòria de Joseph Ratzinger abans de ser papa, no hem tingut temps de dir-ho tot i no hem dit com es va formar de músic, perquè és un gran músic, toca el piano i no sé si l'orgue també, en qualsevol cas li agrada molt la música de l'orgue i també gaudeix dedicant moltes de les seves estones de pregària i reflexió a acompanyar-les amb la música tocada per ell.
Sí, miri, el poblet on va néixer, que vostè, està a 20 quilòmetres d'un gran lloc d'Àustria per la música.
És al sud d'Alemanya, Baviera. Sí. Marca-te l'anim.
No, i que té a veure amb la tradició de Mozart. El papa toca excel·lentment el piano, de tal manera que això va representar quan el van elegir, perquè normalment els altres papes no tenien piano. Però és tot a l'inrevés d'un exhibicionista. No fa mai concerts, no és tampoc com el doctor Jovany, que no sé si sap vostè que era organista, però bueno, havia tocat, no sé si per mantenir-se o el que sigui, quan convenia, no. Ranzinger, això jo crec que correspon a la seva personalitat, toca per ell i pel seu entorn més íntim. No farà mai, jo crec, mai un concert, però toca extraordinàriament bé.
I menys ara que es retira. Malament si es dediqués a fer concerts ara.
No, però passa res. Hi havia un cap del govern britànic que tocava i dirigia orquestres...
Per tant, hem descobert avui el Ratzinger teòleg que combina la seva anàlisi de les Sagrades Escriptures, gran reivindicació del Concili, després que els catòlics ens havíem apartat una mica del seguiment explícit i destacat de les Sagrades Escriptures, i també doncs, els pares de l'Església, Sant Agustí, Sant Tomàs de Sant Agustí, per exemple, ha fet moltes cites en aquesta aposta.
Ell és un agustinià convençut.
Això, per la fe i la raó, no? Buscar la felicitat
ell,
a través...
Ell és un agustinià convençut.
Ja se li veu.
Quasi militant.
Fa poc parlava de Sant Agustí enfrontant-lo amb Tertulià, no? I amb aquells sí, que sí, sí, crec perquè és absurd, no? Ell fe i raó, ell afrontar els problemes. Parlem d'un aspecte del Ratzinger papa perquè connecta molt amb el seu vessant de teòleg i és la visita que va fer l'any 2006 a la Universitat de Ratisbona, on va fer una classe pòstuma, per dir-ho així, que va tenir aquella polèmica per la referència als musulmans.
Bueno, allò... Els italians, que són una gent molt aguda i intel·ligent, van publicar de seguida el text original en grec i en italià del text que citava el papa. Allò va ser la mala interpretació, crec, de la premsa, sense arribar a veure contubernis, com s'ha dit avui, per enfonsar el papa. Però aquell discurs per mi és important. N'hi ha un altre també molt important. És el que volia fer i no li van deixar fer amb una universitat on jo soc graduat, que és a la Sapienza de Roma, la Universitat de Roma. Que ell es va publicar, però, a l'òrgan de la Santa Seu. És un discurs on afronta que fa el papa amb una universitat laica. I ell ho tradueix dient que fa el bisbe de Roma venint a visitar-vos a vosaltres. A mi em va molestar molt que no s'admetés el papa. Jo sóc doctor per aquella universitat amb lletres. I quasi era per tornar el títol. Però jo crec que Ratzinger és això. És un home tremendament eclesial, però que no es troba gens fora de si amb ambients típicament laics o civils. Ell és... No és que sigui un professor que fa de papa, sinó un papa que sap fer de professor.
Un papa que sap fer de professor, un professor que ha estat després papa, un teòleg que ha estat també després pastor. Aquest és Joseph Ratzinger, d'ell hem parlat sempre parcialment, perquè és molt difícil dir-ho tot, avui amb Jaume González Agapito, que coneix personalment Josef Ratzinger i Benet XVI, que és, evidentment, la mateixa persona. Per cert, vostè, Monsenyor González Agapito, viatja demà a Roma. Tindrà alguna trobada amb el Sant Pare abans de la renúncia?
No,
impossible.
Però penso estar... Havia passat pel cap anar a Castel Gandolfo. Perquè a Castel Gandolfo, que ell se l'estima molt, jo vaig tenir... Bueno, ara seria llarg explicar què... la tardor, el mes de setembre exactament, el que el van elegir, una cosa allà, i sé que el poble de Castel Gandolfo vol fer un acte d'homenatge al papa, que quan arribarà encara és papa, perquè ell sí. Agafarà un helicòpter a les 5 de la tarda i abans de les 6 molt abans estarà a Castel Gandolfo.
Vindrà dues hores i escaig com a papa.
Jo havia pensat que era un bon lloc per anar-li a dir adéu.
Molt bé, doncs a Castel Gandolfo, on ha escrit molt i on ha passat el descans de l'estiu i altres moments.
I ha estat amb les plantes i amb els animals, que li agraden molt també.
Això, estima molt la natura i els animals. Bé, tenim per la setmana vinent un capítol especialment dedicat a l'ecumenisme, per tant, ara no hi aprofundirem, però sí una breu referència, ja que vostè és responsable d'ecumenisme a l'Arquebisbat de Barcelona i de relacions interreligioses de Josef Ratzinger ecumènic interreligiós, què destacaria?
Sí, aquell document que vostè ha citat abans i que ens va fer perdre tant de saliva explicant-lo...
Sí, va haver-hi moltes crítiques, sí, no?, sí, aquell, sí, el sí, Dominus sí. Jesus.
Jo crec que Ratzinger, bueno, Ratzinger no, el papa, volia corregir una cosa que aquí a Catalunya, molt abans del monument ecumènic, un caputxí molt trempat que hi havia aquí, en deia el fals iranisme. Alguns que es pensen que l'ecumenisme és dir que tot és el mateix i que no passa res. Jo recordaré sempre, quan hi havia la reconciliació amb l'Església Ortodoxa a Roma, el patriarca Tanaura, Sant Pere del Vaticà, en Pau VI, li va dir, ara anem pel calze, ho va dir en un castellà aproximat. Doncs jo crec que l'ecumenisme és estimar-nos, buscar l'unió, per donar-nos compte que encara no som el mateix.
I potser és això el que es deia, es parlava de la salvació a través de l'Església i també d'altres camins que no coneixem.
Això de la salvació és bastant complicat. Amb una cosa que vam fer a Barcelona, que era sobre l'Evangeli de Sant Lluc, i amb una pel·lícula que vam fer també molts protestants, quan vam tenir que parlar d'això era tan complicat que no ens enteníem. I un dia jo vaig portar un text, els jesuïtes que hi havia em van dir si era catòlic, jo vaig dir que sí, els protestants em van dir si no era protestant, vaig dir no, ets protestant. I era un text del Concili Tridentí.
Per tant, un text ben assumit ecumènicament, com vostè diu, no? Josef Alois Ratzinger, quan està a punt de complir 86 anys... deixarà de ser papa aquest dijous. Avui hem repassat la vida de Ratzinger fins que va ser elegit papa, amb la seva aportació teològica, personal, cultural, en el camp de la docència i també dins l'Església, com a arquebisbe de Munic, poc temps, i després a la Cúria, com a prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe. I hem comentat algunes pinzellades d'aquesta vida de Ratzinger amb Jaume González Agapito, que... Vaja, li agraïm molt la seva presència, Monsenyor González Agapito, que tingui demà un bon viatge a Roma i un bon comiat del papa a Castel Gandolfo dijous.
Sí, desitjaria que la figura de Ratzinger, el qui s'assembla molt al seu pare, no sé si ho ha notat...
M'ho han dit algunes vegades, físicament, sí senyor.
Doncs no sigui simplement un record, sinó una presència en tota la nostra vida de requeriment, de fonamentalitat en el seguiment de Crist.
I malament, permeti'm l'anècdota, si ens quedem només amb la imatge externa, amb aquells cabells blancs, oi? I aquell somriure tan tendre.
Al seu pare, l'audiència li deien Sant Ezequiel.
Moltes gràcies, doctor González Agapito, una abraçada i fins una altra. Ens acomiadem escoltant Alma Mater, una cançó que agrada al Sant Pare i agrada, naturalment, a Josef Ratzinger. Seguirem demà a partir de les 9 amb l'especial El 7, doncs, de Benet XVI.
I progetti del creatore ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore, un sì che si unisce al tuo sì, senza riserve, senza ombre,
di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no agli inganni del potere, del denaro, del piacere, ai guadagni disonesti, alla corruzione e all'ipocrisia, all'egoismo e alla violenza. No al maligno, principe ingannatore di questo mondo. Sì a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onnipotenza dell'amore. Noi sappiamo che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire un futuro migliore per tutti.
El set d'ons de Benet 16.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda, us segueix la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara, fins al 27 de febrer, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. Emporta't 6 litres de llet Hipercor i paga'n només 5. Sencera, semi o desnatada. En comprar-ne 6, el litre et surt a només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs un 20% de bonificació addicional en centenars de productes. Hipercor, preu i per millor.
Preus vàlids només a la península.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Quaresma singular, a l'espera de la Pasqua amb un nou papa. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim com la música pot ser un element clau del nostre benestar. Si alguna cosa és molt difícil d'aturar, és una persona inquieta. L'actitud davant la vida, les ganes d'aprendre, la disponibilitat a implicar-se, aquests són ingredients que ens ajuden a gaudir dels regals que ens ofereix la vida, com per exemple la música. De tot això ens parla la biografia musical de la Paquita Caparrós de Tarragona.
Els nostres protagonistes d'avui.
Jo
soy la Paquita Caparrós, soc d'Andalusia, soc d'un poble d'Almeria que es diu Carboneras, que és un poble molt bonic, que té unes platges precioses i vírgenes al costat del Parc Nacional de Cabo de Gata. Estic molt orgullosa, bueno, també estic molt orgullosa d'estar aquí a Tarragona. Tinc 60 anys, jo actualment canto en la coral de l'Ajuntament, que ara es diu Taller de Cant, i dirigeix el David Molina Font a Tarragona.
Coneguem la seva història musical.
Lo que recordo de més petita i lo que encara ara la canto de tant en tant és aquesta cançó tan bonica que t'ensenyaven les monges, sobretot el mes de maig, que era el mes de Maria, i cantàvem con Flors a Maria i tal. I hi havia aquesta cançó de Vamos niñas al Sagrario, que Jesús llorando está, pero en viendo tantas niñas, muy contento se pondrá. Això lo cantàvem en totes les nenes quan anaven a la missa, al mes de maig que feien la novena, la Flors de Maria. Cantaven totes les nenes. El mes de maig era obligatori anar a fer les Flors de Maria, de que començaven com quatre anyets fins que no sortien de les monges. Cantaven aquestes cançons. I em ho passava molt bé. Sí, sí, m'agrada. Sempre m'agrada cantar, sí. A casa, concretament a casa meva, no he sentit que la mare cantés, no, perquè a més va quedar viuda molt jove i tal, ja saps, les viudes d'Andalusia, bueno, era un altre món, era altra història, altra història. El primer contacte va ser a l'escola, sí, sí. Anaves a l'escola i a l'obrir la porta de l'escola, izaves la bandera, pues te feien cantar del carasol, bueno, i tu no havies viscut tal cosa i no sabies res, pues tu feies el que te demanaven. Ara no se m'ocorriria a mi fer tot això, con tot el que sé i totes les meves experiències, però són coses que te queden marcades perquè eren com una obligació que havies de fer i això et queda per a tota la vida. Ja una mica, de mica més adolescent sí que feien els guateques, clar, que els típics guateques, que totes les colles de jovenetes feien a casa, havíem tocat disco, i el que tenia tocat disco, pues, ficava els discos a casa seva i fèiem el guateque del dissabte per la tarda.
Caminos en el cielo, misterios en el mar, y la sombra del desvelo que me viene a cerrar.
Hi havia una cançó que era d'Adamo, que es començava a conèixer Adamo. Era la de la Blanca Palidez, con tu Blanca Palidez. Que d'aquesta tinc uns records molt bonics, molt macos, sí, sí. Sé que me'n recordo que havia un grup de noies que tocaven en un conjunt i venien al poble, quan es contrataven a una cafeteria al gran que havia al poble, i el cantant i jo ens miràvem d'una manera una mica així, més golosa, no? I els seus companys, perquè baixessin ballant amb mi, tocaven aquesta melodia, con tu Blanca Palidez.
Te veo a mi lado otra vez.
Jo llavors anant tots dos, ens agafàvem i bailàvem amb així a gran veladito, sí. I tinc molts bons records d'aquest de la Blanca Palidez, sí. Innocent, innocent total. En el meu poble, concretament, es fa les festes de Sant Antonio, Sant Antonio de Pàdua, que és molt, molt, molt venerat, molt, i fan unes festes molt grans. Fins i tot fan moros i cristianos i reciten, tot el diàleg és en verso. Estan recitant els moros, els cristianos estan barallant. I després feien la verbena, la glorieta popular, i ve la verbena de Sant Antonio, i venien orquestes, però orquestes molt famoses, eh? Ballava amb totes les noies. I si hi havia algú que es traia per ballar, doncs primer miraves si t'agradava i si no, i li deies que sí o si no, li deies que no. Al meu poble també hi havia casino, hi havia les niñas de l'alta societat que les feien la puesta de largo i veies a totes les nenes vestidetes iguals, amb vestits llargs blancs, perquè anaven a la puesta de largo d'una de les xiques. Però bueno, era altre món, no era el nostre. No, era més de Garrau, se ballava molt el passo doble. A Garrau, menys. Saps que cada orquestra tenia la vocalista? Que no sé per què, però les iaies del poble veien a la vocalista com si fos el dimoni vestit de dona, no? La vocalista, oh, por Dios.
Está mi corazón entre mis sueños.
A les festes majors no es vestien traje típico. Com que lo tradicional, com que no estava tan ben visto que reivindicares, eh? És ara. Jo ara vaig al poble i ves colles de noies vestides con el traje de sevillana, el traje de fanalaes, i estan participant de la fiesta, però jo quan estava al poble i era joveneta i tal, les nenes no nos vestíem de fanalaes. Pues la vida continua i hem de venir a buscar millor vida i solucionar, no? I venim cap a Catalunya. I al venir cap a Catalunya, que intentes treballar, formar-te, perquè tota la mancança que tenies culturals i de tot en la part on vivies, vas intentar omplir-la aquí. Intentes per cursos i formació i per creixent com a persona, no? I llavors aquí el que fas és establir-te en Tarragona, coneixes una persona que també és de l'Aragó, però que està aquí a Tarragona, en altres que venim i tal, i com que Catalunya és una terra de retrobades, d'encuentros, que diuen terra d'encuentros, doncs pues aquí ens vam trobar, aquí vam fer la nostra família i pues, a continuar treballant i a cuidar de la casa, dels fills i tal. I aquells anys la música es va quedar aparcada perquè jo no tenia temps ni per a mirar. Sí que més continuava escoltant la ràdio i tal, però bueno, pot ser que les meves inquietuds eren més per escoltar tertúlies i escoltar documentals i escoltar coses més informatives que no musicals. Les meves inquietuds ja havien canviat una mica. El que m'interessava és estar més documentada. I després ja quan vaig tenir l'ocasió de retrobar-me amb les meves, no inquietud, però interessos musicals, vaig decidir que havia de començar a fer-lo des de la base, des d'entrar en una coral, veure com es canta en grup, com es fa això, com vas pujant una miqueta d'escala, i així és com van començar a retrobar-me amb la música. Tinc una amiga que ella canta en una coral molt, molt petita i un dia me'l va proposar. Mira, ella, cantem-nos una coral, què t'agradaria? Ah, doncs pues digue-los al director, a veure què tal. I quan vaig anar al director, sí, encantada de la vida. Me van rebre molt, molt bé, molt bé. Vaig estar encantadíssima. Són unes dones molt grans, amb una experiència. He après d'aquestes dones a cantar, però a moltíssimes coses més. Tenen una experiència que és que me meravello. O pot ser que jo no veig l'edat, jo veig l'experiència de les persones, però a mi tenen un valor afegit. El que tinc 80 o 90 anys, per a mi la persona és un valor afegit. I bueno, després vaig terminar amb aquesta coral de les dones ja grans. David Molina, el nostre director, me va proposar entrar a la coral de l'Ajuntament. I ara estic amb ell, en la coral de l'Ajuntament. Tenim dos corals, una que és solament específicament de dones i l'altra que és mixta. Ara hem acabat la campanya de Nadal, amb totes les Nadales, unes Nadales molt boniques, molt boniques. I ara hem començat a ensenyar música de cine. Farem música de pel·lícules musicals. Ara estem en la Mary Poppy, en Sorrisas y Lágrimas, algo del Rei Leó, també farem un repertori de música de cine. I l'experiència de cantar molt positiva, molt positiva. Pensa que jo és el castellà a parlar i de vegades quan parlo català tinc la castellanada i la poteta. Perquè clar, me'n vaig d'un idioma a l'altre amb una facilitat tremenda perquè ni siquiera tradueixo, jo ja penso en els dos idiomes. I al cantar, vaig començar a cantar-lo tot en català, però cap problema. I llavors me va beneficiat perquè les pronunciacions, a l'acabar amb les R's, les S's, pensa que les andaluses mengem la S i quasi que la R la desconeixem, i a l'acabar sí, a l'acabar s'ha arrossegat la S i al pronunciar millor, per a mi ha estat un aprenentatge, però total, total. Sí, divertit, divertit. Imagina't que ja costa dir supercalifragilisticoespialidoso, ara dir-lo en català. I fent una tasca molt maca, que ja és un grupet de voluntàries, no?, que anem a la residència sanita, perquè ens seiem aquí ara a la residència sanita, i comencem una horeta abans amb un grupet de dones residentes i cantem amb elles. I s'animen i ve que hi ha altres dones que són més joves i que ven de fora i estan amb elles. Com si hagués fet una coral, però amb les residentes de la sanitat.
Arribat a aquest punt, al nostre espai escoltem sempre la veu d'un musicoterapeuta, però la Paquita Caparrós ens va explicar tan bé el que li aporta cantar en una coral que avui li deixem el micro a ella.
Quan estàs fent aquesta activitat que estàs cantant, jo a vegades li dic als meus companys, estem generant endorfines, per això estem tan contentes, perquè les endorfines estan pujades. Però al mateix temps t'has de prendre les lletres, perquè com que no sepas solfa, perquè nosaltres no hem estudiat música, però has d'estudiar les lletres, has de saber el que dius. El públic ha d'entendre el que estàs dient i llavors el que fas és un exercici mental. El teu cervell està funcionant, per tant estàs fent dos activitats, una que és mental i l'altra és emocional. I això és meravellós per a les persones grans, no? A mi m'aporta part del benestar ja emocional i la tranquil·litat que tinc de que estic fent una activitat que és bonica, que m'agrada. El compartir amb les companyes. Després també aquella adrenalina quan s'apropa el concert, aquesta de que estàs nerviosa i vas acumulant adrenalina, i que tot surti bé, que no ens equivoquem, que hi ha públic, que no s'aplauden. Això és vida. Te prepares les partitures, te prepares la carpeta, te prepares tu. Penses en que he de arreglar-me perquè he d'estar en l'escenari. Vindran els de l'Ajuntament i estarem... Bueno, són coses que passes una setmana o dos preparant-lo i estàs molt, molt, molt distreta. Se t'ha oblidat si tens alguna pena, si tens algun disgust. Això és secundària. Tu estàs per la feina que has de fer i has de quedar bé, perquè t'agrada quedar bé i que la gent t'aplauda. I després lo comentes amb les teves companyes. Han aplaudit, eh? Mira, la gent estava contenta. Jo veia que aplaudien.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel 93 409 2777.
I a la darrera part del nostre espai, dos suggeriments musicals de la Paquita Caparrós.
L'any passat vam fer un concert d'una antologia de sardana i cantàvem L'immigrant. Jo m'emocionava amb L'immigrant. Fa un par d'anys vaig de vacances, al poble, estava a la platja del poble, i una dona, ella era de Barcelona, i pel meu sent, ella se va acostar i va dir, ai, vostès són catalanes. I vaig dir, no, no, senyora, som d'aquí del poble, però clar, vivim allí a Catalunya i tal, que sóc de Barcelona. I li vaig cantar de l'immigrant, pobreta. I ella diu, home, és que estoy en el poble sola, no parlo a ningú, perquè clar, no conec a ningú que parli català, ni clar, no parlo a ningú. Jo ja era una de les meves germanes i vam estar parlant amb ella, ens va invitar a casa seva, i li vaig cantar un trosset de l'immigrant. Les emocions que desperten les cançons ja poden ser, podes estar escoltant el Nabucco i pensa que estàs pensant que és la llibertat del poble com canta. Escolta, jo me lo puc estar aplicant a mi mateixa, aquesta llibertat del poble, i experimenten les mateixes emocions. Una de les companyes me va dir, pensa una cosa, que quan cantaven la puntaire i té una estrofa que es diu i sabran que aquesta terra defensem fins a morir, i ella me deia, mira, la piel de gallina, i aquesta companya és de Córdoba, i me deia, mira, Paquita, la piel de gallina. Se siente la música són les emocions que despierta la música, emocions universals. L'altra cançó és una cançó que l'agradava molt a la meva mare i que era del Manolo Escobar, perquè era del seu paixà, no? El nostre paixà, no? El Manolo Escobar, Madrecita María del Carme.
Yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando pienso en ti.
Ella pensava que jo se la cantava amb ella i sempre me demanava, ¿por qué no me cantas la canción de Madrecita María del Carmen? Deia que le daba vida, que le daba estilo, que me salía bien. I jo pues, le cantava la Madrecita María del Carmen, jo donava gusto a la meva mare.
Cantando te digo cuánto te quiero, por bendita de mi vida y mi ilusión.
Em fa pensar en les mares, en les reunions de família, no? Quan es retrobava la família o qualsevol cosa. I el Nadal també, perquè nosaltres els andaluces celebrem molt la Nochebuena. La Nochebuena cantaven, sí, ens reuníem i cantaven a banda de los villancicos propios, no? Propios villancicos andaluces, los peces en el río i tot això. Després ja venien discos dedicados a petició de la mama que cantes Madrecita María del Carmen. I sempre, aquesta sempre salia. I són bons records, sí.
En mis labios pongo el corazón.
Para mí la música siempre ha estado como una mena de terapia, de relajación. Si escoltas música, escoltas una buena música, tú ya no necesitas prendre un tranquilizante. Yo creo que la música te el efecto de calmarte. A mí me produce el efecto de calmarme. Para mí la música es como una terapia totalmente.
Pone a volar y en llegando hacia mi madre se reclina y en su brazo de azucena y clavellina en mi alma la que se pone a soñar.
A mi no funciona, jo lo recomano totalment. Jo m'aixeco per de matí i depèn com esté el dia, vaig a l'internet i poso una música que només són violín i trinos de pajaritos. I llavors jo me relajo, penso, estic una estoneta així meditant, relajant, escoltant aquesta música. Però si un dia jo m'aixeco con el pie así, con gana de... vaig a la tele, poso una emissora d'aquestes de música, de folclore, popular, i ole, i ole, agafo l'escombra i a ballar. Oh, ole, venga, ole.
Y lo mismo que cuando era un niño, en mi labio pongo el corazón.
Si existeix la musicoteràpia és justament perquè la música té efectes terapèutics, sobretot quan és executada per persones formades en aquesta especialitat. Ara bé, res no ens priva d'escollir aquella música que més ens agrada i posar la nostra vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, propostes pràctiques. Diumenge 3 a les 7 de la tarda, la nueva evangelización en las parroquias. Un testigo del sínodo sobre la nueva evangelización. Amb Jesús Higueras Esteban, rector de la parròquia de Santa Maria de Caná, Madrid, i auditor del sínode dels bisbes. A les 8, estona de silenci i vespres solemnes. I a 2:15, eucaristia, servei de guarderia. Conferències quaresmals, organitzades per la Basílica de la Puríssima Concepció i obra d'exercicis parroquials, amb la col·laboració de la Delegació per la Vida Consagrada. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Ara a Hipercor i només fins al 27 de febrer tens un 20% de bonificació addicional en centenars de productes.
Ultramarins, productes frescos, drogueria i perfumeria, llar i temps lliure i fins i tot carrosseria i poricultura per bebès. Tot amb un 20% de bonificació addicional per bescanviant les teves properes compres del 28 de febrer al 13 de març.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui hem començat amb l'especial sobre la vida de Joseph Ratzinger, el 7 d'ons de Benet XVI, i hem començat parlant de la formació, la trajectòria i la teologia de Joseph Ratzinger amb els missatges anteriors al pontificat. Aquest és el do de la saviesa. Després parlarem dels documents, el do de l'enteniment, de les principals línies del pontificat, do del Consell, els principals problemes que ha afrontat el Papa amb el do de la fortalesa, la visita del Papa a Barcelona, el do de la ciència i l'obertura a l'ecumenisme i al diàleg interreligiós, el do de la pietat, així com la renúncia, entesa des del punt de vista del do del sant amor de Déu. Fins aquí aquesta edició del Primer Cafè. Tornarem demà a les 8. Us hem acompanyat el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i jo mateix, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.